Bon dia, les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa reclamen millores laborals.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Com a treballadores de l'àmbit social i amb una atenció a serveis socials, que és una professió doncs, difícil, perquè ja tenem col·lectius doncs, vulnerables, col·lectius amb dificultats i, per tant, genera una sobrecàrrega.
És la portaveu del Comitè de Treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Marta Teixidor, en una entrevista aquest dimarts al matí, als 5 minuts més de Ràdio Olot. En un comunicat, les treballadores expliquen que volen fer arribar el seu malestar general per les condicions actuals que tenen. Reclamen, entre altres mesures, que s'augmenti el pressupost municipal del 2024 perquè hi hagi una millora econòmica en totes les categories laborals. Fan una crida també a la bona voluntat política perquè millori la seva situació. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 26 de setembre de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot col·loca la bandera espanyola a les dependències municipals després del requeriment rebut per part de Vox. En un comunicat, l'Ajuntament d'Olot explica que aquest mes de setembre han rebut aquest requeriment i des d'aquest dilluns la bandera ja oneja a la façana de l'Ajuntament. L'aparcament de Can Serra entra en la fase final de les seves obres. Les actuacions han millorat l'ordenació de l'aparcament i també la qualitat del servei. Es preveu que estigui en ple funcionament a partir del mes vinent. Enguany, la reproducció de cranc de riu autòcton ha crescut a la Garrotxa. Setembre és època de recompte al centre de reproducció i enguany s'ha augmentat en més de 200 el nombre de crancs que han nascut. De normal en solien ser un miler i enguany la xifra ha superat els 1.200. Es crea el primer curs reglat per formar nous campaners a Catalunya. Tot i això, es durà a terme Joanetes, a la Vall d'en Bas, on s'ha creat l'Escola de Campaners Llorenç Llongarriu, en honor al darrer campaner que va tenir el poble. En l'àmbit gironí parlarem del president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, que ha dit que un dels principals problemes que es troben els empresaris, no només del sector turístic, és la falta de personal i ha carregat durament contra les ajudes i els subsidis que concedeix l'Estat. Les dones van ser imprescindibles durant la postguerra i en la lluita contra el feixisme. És una de les conclusions de les jornades dels maquis celebrades aquest cap de setmana a Cantrona, a la Vall d'en Bas. En esports, coneixerem la situació actual del Club Patinatge Artístic Olot, que ja ha aterrat a Colòmbia. Les patinadores han passat la nit a Bogotà i està previst que aquesta tarda ja es desplatin fins a Ibagué, la ciutat que acull el Mundial de Patinatge. I ens posarem els quecs per parlar del Centre Excursionista d'Olot, que adverteix de la fragilitat de l'estat de salut de les curses a la Garrotxa. Ho ha dit el seu president, Albert Rovirola, en el marc de la 15a volta pels volcans d'Olot, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a casa nostra.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Pere Aragonès vol fixar abans del 2027 les condicions d'un referèndum i dona per descomptada l'amnistia. El govern d'Esquerra afronta el seu primer debat en solitari, mentre el Congrés dels Diputats, Alberto Núñez Feijóo, defensa la seva investidura. S'amplia als 30 anys els preus reduïts per a joves en concerts, teatre i circ de 100 a 25. El president Aragonès ho ha anunciat a Instagram, que s'amplia la franja d'edat i també el catàleg d'activitats culturals amb preus reduïts per a públic jove. Com explicàvem fa uns instants, primera jornada del debat d'investidura de Feijóo, encaminat al fracàs. El candidat del Partit Popular farà una encesa defensa de la seva igualtat de tots els espanyols en un debat en què no té garantits els vots necessaris per ser elegit. Condemnen l'ICS per la mort d'un pacient d'infant en el trasllat de Tarragona a Bellvitge. Els fets van passar el 2014, quan el servei d'hemodinàmica de Tarragona no funcionava durant la nit. A l'àmbit internacional comença l'exili de milers d'armenis que fugen de l'Azerbaijan. Una explosió en una gasolinera ha mort 20 persones i ha dificultat la fugida, mentre mentre l'oposició acusa el govern armeni d'haver-se rendit. I el superviviment d'un dinar familiar mortal, clau per resoldre un possible crim a Austràlia. Tres comensals de l'àpat van morir suposadament enverinats per un bolet i l'anfitriona i cuinera és la sospitosa principal del cas.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquests darrers dies de setembre ens portaran calor. Calor cada cop més intensa a mesura que avanci la setmana, amb un pic cap a dimecres i potser el cap de setmana, novament, dissabte, torna a pujar fort la temperatura. Estem parlant de més de 30 graus. Ahir es va arribar als 29 graus a Mieres, la més alta de les comarques de Girona, a Vic 28, però alta, amb una mínima de 10, i a Olot, la màxima va quedar-se amb 27 graus, 24 a Gombrèn, al Ripollès. Doncs bé, avui la matinada torna a ser una mica fresca, mínimes de 10, 12 a l'interior, 15-16 cap a la costa, puntualment poden baixar dels 4-5 graus al Pirineu, a les valls, hi ha inversió tèrmica, muntanya, quedaran molt positives, però preveiem un dia de sol intens, com va passar ahir. Per tant, la temperatura es pot disparar novament cap als 30 graus en els punts més càlids. Una calor intensa que demà ens portaria, ja aquest dimecres, a fins i tot valors de 31 graus cap al Gironès, al Pla d'Estany, la Baixa Garrotxa, i valors també de 30 graus a Osona. Per tant, situació de molta calor aquesta setmana, gairebé com si fos finals d'agost, i cap rastre de pertorbació de pluja els propers dies. Els matins farà fresca amb humitat i pot haver algun banc de boira. Dimecres a la tarda poden arribar núvols prims, però vaja, aquests núvols prims no seran notícia. La notícia serà la forta calor.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 26 de setembre de 2023 a la sintonia de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa que reclamen millores laborals. En un comunicat expliquen que volen fer arribar el seu malestar general per les condicions actuals que tenen. Reclamen, entre altres mesures, que s'augmenti el pressupost municipal del 2024 perquè hi hagi una millora econòmica en totes les categories laborals. Fan una crida també a la bona voluntat política per que millori la seva situació.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa alcen la veu. En un comunicat a més aquest divendres, reclamen mesures laborals urgents. Expliquen que la situació econòmica, social i la Covid han provocat un augment dels casos arribats a l'organisme, un 70,3% d'augment d'expedients en els darrers 10 anys. Des del Comitè de Treballadores del CASC expliquen que hi ha molta rotació de professionals per insatisfacció a les retribucions que no s'equiparen a la resta de territoris, on altres professionals desenvolupen la mateixa tasca. També afegeixen que tenen molta dificultat de cobrir les vacants als llocs de treball esdevingudes de baixes laborals o voluntàries que de vegades ni es cobreixen bé per la durada de la baixa o bé per la durada excessiva dels tràmits administratius pel procés de substitució. Ho ha explicat la portaveu del Comitè de Treballadores del CASC, Marta Teixidor, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot.
Com a treballadores de l'àmbit social i amb una atenció a serveis socials que és una professió doncs, difícil perquè ja tenim col·lectius doncs, vulnerables, col·lectius amb dificultats i, per tant, genera una sobrecàrrega. Sí que des de la crisi del 2008, després ha passat tot el tema de la pandèmia, hem començat a veure doncs, això, no? Que tenim una càrrega de treball, que tenim una dificultat per cobrir baixes, que tenim una remuneració econòmica que considerem que no s'adequa doncs, a les dificultats laborals que tenim i a la tasca que estem fent com a professionals.
Teixidor també explica que denoten molta dificultat per generar borses per cobrir vacants i un nombrós augment de la sol·licitud de comptabilitat laboral de les treballadores i hores de més en el seu horari laboral. Reclamen que s'incloguin les formacions i el contracte amb l'empresa de riscos laborals, mesures de riscos laborals psicosocials que actualment són motiu de baixes de professionals.
Persones que agafen excedències, que se'n van a provar altres vies de laborals i molt relacionades també amb el nivell econòmic, no? És a dir, companys i companyes que ens diuen nosaltres canviem de lloc de feina no perquè no se'ns tracti bé el consorci o perquè no estiguem bé aquí, sinó perquè, evidentment, la remuneració econòmica és superior a la que estem rebent aquí.
Segons el Comitè de Treballadores del CAS, que és un fet relacionat amb la situació econòmica social global, que ha agreujat també degut a les situacions que s'atenen des del Consorci. Alhora volen que s'estableixi una mesura per la retribució de les hores extres justificades quan hi hagi una sobrecàrrega de feina. Les treballadores del CAS també fan una crida a la bona voluntat política per fer aquests canvis i que es puguin reflectir aquestes millores el més aviat possible.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot col·loca la bandera espanyola a les dependències municipals després del requeriment rebut per part de Vox. En un comunicat, l'Ajuntament d'Olot explica que aquest mes de setembre ha rebut aquest requeriment per part de Vox per col·locar la bandera espanyola a les dependències municipals després de l'informe dels serveis jurídics i tenint en compte la jurisprudència espanyola que regula la presència de banderes a les institucions públiques. Aquest dilluns 25 de setembre, la bandera espanyola s'ha posat a l'Ajuntament d'Olot. L'aparcament de Can Serra entra a la fase final de les obres. Les actuacions han millorat l'ordenació de l'aparcament i també la qualitat del servei. Es preveu que estigui en ple funcionament a partir del mes d'octubre, és a dir, el pròxim mes. Sílvia Martí.
Les obres de l'aparcament Can Serra, que es van iniciar durant el passat mes de maig, estan arribant a la seva fase final. Amb l'actuació s'ha aconseguit una millor ordenació separant la circulació i l'aparcament de vehicles de la circulació dels vianants. La zona s'ha dotat de 4 camins adjacents als aparcaments per recollir els vianants. Ho explica Xavier Puig, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Una banda, recollir un d'ells el trànsit de vianants de la banda del carril bici, i en aquell tram, per tant, quedarien separats el que seria la circulació de bicicletes de la circulació de vianants que podrien passar per dins l'aparcament, i els altres tres que recolliran els vianants de les diferents fileres d'aparcament.
L'altre objectiu de l'actuació era millorar la integració paisatgística, ja que quan la vegetació progressi, l'aparcament quedarà molt més integrat. També s'ha treballat per donar una millor qualitat del servei al visitant i s'han remodelat les zones de pícnic.
Pensem que sempre han de tenir un valor afegit de caràcter arquitectònic, que tendeixin i ajudin a afegir valor al lloc i que no en restin. Per tant, en aquest sentit, la qualitat arquitectònica de les intervencions pensem que és important i és un criteri que intentem mantenir a les actuacions que es va fent als diferents llocs emblemàtics del parc.
El subministrament de materials i les fases finals de plantació són els factors que determinaran el termini final de les obres, però es calcula que a principis d'octubre i coincidint amb el començament de la tardor estarà plenament operatiu.
Parlem de fauna garrotxina perquè enguany la reproducció de cranc de riu autòcton ha crescut a la Garrotxa. Setembre és època de recompte al centre de reproducció i enguany s'ha augmentat a més de 200 el nombre de crancs que han nascut. De normal solien ser un miler i enguany la xifra ha superat els 1.200. Ara tots aquests crancs s'alliberaran a les capçeres del Fluvià, on l'altre cranc, el cranc roig americà, segueix expandint-se a casa nostra. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Enguany la reproducció del cranc autòcton ha augmentat a la Garrotxa. Si de normal al centre de reproducció s'aconseguien fins a un miler de cries, enguany se n'han comptabilitzat entre 1.200 i 1.300. Ara és època de recompte. En parla Fina Torres, responsable del centre de reproducció de cranc de riu autòcton d'Olot.
La veritat és que la temperatura de l'aigua ha estat molt elevada, però bueno, ha anat molt bé també perquè hi ha hagut moltes puces d'aigua i això ells s'alimenten d'aquest tipus d'animal i la veritat és que han fet una crescuda molt gran i en aquest cas doncs, hem vist que el nombre de crancs petits doncs, ha set elevat.
Aquestes cries amb prou feines tenen 3 o 4 mesos i enguany els responsables del centre de reproducció han elaborat un circuit amb bombes per reaprofitar l'aigua de les piscines on viuen els crancs. Ara tots aquests crancs s'alliberaran a les capçaleres del riu, en zones pedregoses i en bosc de ribera. El procés per arribar fins aquí, però, és molt llarg.
A la tardor elles entren en la reproducció i estan tot l'hivern amb els ous a l'abdomen. i a la primavera neixen i quan ja tenen una mida més grossa que nosaltres podem veure'ls, doncs el que fem, que és al setembre, setembre-octubre, el que fem és buidar les piscines i traiem els crancs petits. I fem el comptatge i així ja sabem què podem, quants crancs podem alliberar aquell any.
Des del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa insisteixen en la necessitat de sensibilitzar la població i especialment els joves de la importància de no portar més espècies exòtiques a casa nostra que posen en perill, en aquest cas, el cranc autòcton. En parla Joan Montserrat, tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Després d'alliberar-los hi ha un seguiment, mirant de fer els alliberaments amb escoles, perquè així també hi ha una sensibilització ambiental per a la mainada i el jovent, i després, amb voluntariat, doncs, es fa un seguiment d'aquests alliberaments. I el que estem veient, doncs, si en banys en condicions normals, doncs sobreviuen més del 50% dels crancs, perquè depredadors tampoc és els que tenen, i si no entra la malura, si no entra la malaltia, doncs esclar, el cranc té una reproducció que és molt agraïda, vull dir, cada any es poden anar multiplicant per 50 o 60 les poblacions.
El cranc roig americà, l'espècie exòtica, segueix creixent sense parar els nostres rius i transmetent la fenomicosi als crancs autòctons que, mica en mica, tot i que a poc, es van enfortint. De fet, des del parc estan alerta de la presència de dos altres crancs americans més que estan a rius propers al Fluvià, com són el cranc senyal, que ja se n'ha vist al Ter, i el cranc dels canals, que ja se n'ha vist a la Muga.
I notícia pionera a casa nostra. Es crea el primer curs reglat per formar a nous campaners a Catalunya. Tot això es durà a terme a Joanetes, a la Vall d'en Bas, on s'ha creat l'Escola de Campaners Llorenç Llongarriu en honor al darrer campaner que va tenir el poble. L'escola l'ha impulsat el campanòleg Xavier Pallàs i des d'aquesta setmana tothom que s'hi vulgui apuntar ho pot fer a través de la seva pàgina web. En total hi ha 12 places disponibles i les sessions pràctiques i teòriques es començaran a impartir a partir del 14 d'octubre i un cop cada mes.
A Catalunya ja fa anys que alguns poble s'ofereix formació per ser campaner, però mai fins ara una escola dedicada única i exclusivament a això havia proposat tot un curs reglat amb una part teòrica i una altra pràctica, amb prop d'una desena de professors. Això és precisament el que ha nascut a Joanetes, a la Vall d'en Bas, on s'ha creat l'Escola de Campaners Llorenç Llongarriu. Després d'unes reformes necessàries al campanar, pagades per la Diputació de Girona i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i el vistiplau del Bisbat, l'escola es podrà posar en marxa. En parla l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat.
Pensem que aquesta escola contribuirà a formar una nova generació de campaneres i campaners, també campaneres, perquè moltes vegades ho parlàvem, hi ha molts campaners i poques campaneres, tant de bo hi hagi moltes campaneres també, que mantinguin viva les campanes, que recuperin els tocs manuals i les formes tradicionals de tocar, aquest patrimoni immaterial tan imprescindible.
L'ànima d'aquest projecte i director de l'escola és el campanòleg garrotxí Xavier Pallàs. Des d'aquesta setmana s'han obert les inscripcions per un total de 12 places. La part pràctica de les classes es durà a terme al campanar de Joanetes, mentre que la part teòrica es realitzarà a Can Trona, tot a partir del 14 d'octubre.
Les classes es faran un dissabte de cada mes, durant el matí, durant tot l'any. I cada dia doncs, es tractarà doncs, un tema diferent. A la part pràctica s'ensenyaran doncs, les tècniques per fer-la sonar, i també doncs, els diferents tocs, i després a la part teòrica doncs, es parlarà doncs, de temes com les formes de tocar a Catalunya, per exemple, que són diferents doncs, altres regions.
Això i molts altres temes, com la conservació de les campanes o els calendaris litúrgics, entre d'altres. Un cop acabat el curs, els alumnes rebran un certificat de la Confraria de Campaners de Catalunya i el que es busca és que totes aquestes persones puguin tocar les campanes d'altres parròquies durant les festivitats o dates assenyalades. Un dels primers alumnes serà l'Albert Llongarriu, fill d'en Llorenç, un dels darrers campaners de la comarca.
Jo tinc moltíssimes ganes de continuar. M'agradaria que féssim més coses per poder-los tocar més sovint. M'apunto de seguit a l'escola, vull continuar, vull ser proper i a mi el que m'ajuda, doncs ja tinc relleu també darrere meu, que és el meu petit.
Molts dels campanars avui en dia estan automatitzats i l'objectiu és almenys compaginar aquests tocs amb els manuals, aquells que s'estan perdent i que també formen part del patrimoni de casa nostra.
Moment de repassar el més destacat de la demarcació de Girona, on el màxim representant de la Federació d'Hostaleria de Girona ha començat el seu discurs a l'acte de commemoració del Dia Mundial de Turisme, reivindicant les necessitats d'apostar per esdeveniments que situïn Catalunya al mapa. Per això ha demanat al govern que consideri la seva posició en relació a la Rider. Però per atendre propostes com aquesta, ha insistit que cal resoldre un dels principals problemes que té el sector. Ho explica el mateix president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero.
Un país es pot mantenir d'aquesta forma? Quins tipus de societat estem creant? Perquè feta l'ajuda, feta la trampa, el pa per tothom no serveix. No hi ha cap país que això ho pugui aguantar.
Escudero ha apuntat directament a les ajudes i subsidis estatals com a origen del problema. N'ha enumerat més d'una desena, la cirereta de les quals ha dit l'ingrés mínim vital.
La dificultat que tenim els empresaris i empresàries per trobar recursos humans en tots els sectors. Deixem-nos de tòpics, no és en l'hostaleria, tothom li falta mà d'obra. Entre nosaltres avui tenim professionals de tots tipus, activitats econòmiques. Segur que qui més o menys té complicacions per omplir les seves plantilles de personal.
El president de la federació ha dit que segur que hi ha gent que necessita les ajudes, però que caldria estudiar cas per cas i no aplicar el cafè per tots. També ha demanat eliminar traves burocràtiques en els contractes fixes i discontius i a revisar el sistema de baixes mèdiques. El castell de Biart a Masarac ha estat l'escenari aquest dilluns de la celebració del Dia Mundial del Turisme. Abans dels esports a la Garrotxa, parlem de les dones, que van ser imprescindibles durant la postguerra i en la lluita contra el feixisme. És una de les conclusions de les jornades del Maquis, celebrades aquest cap de setmana a Can Tron, a la Vall d'en Bas. Durant les conferències ha quedat clara la implicació de les dones de l'època, que anava més enllà de les tasques domèstiques, convertint-se així en un element clau de suport logístic.
Aquest passat cap de setmana, Can Tron va acollir les cinquenes jornades del Maquis, aquest any sota el títol Dones i Resistència, el Maquis Invisible. Enguany es va veure la necessitat de parlar sobre el compromís i les diferents formes de resistència de les dones davant del feixisme i del paper imprescindible que van tenir durant el moviment guerriller en la postguerra. El paper de les dones era desenvolupar tasques domèstiques entre les cases i el lloc on es trobaven els maquis. Ho explica Iris Schneider, membre de l'Amical Antics Guerrillers de Catalunya.
És una prolongació d'aquestes tasques domèstiques, però en el moment en el que la dona assumeix que hi ha un risc associat a l'ajuda d'un maqui, aquestes tasques es converteixen en un acte polític. Per tant, ho diem, la politització dels efectes o de la vida privada.
Durant el trienni del terror va haver-hi una gran repressió contra les dones que ajudaven des de la plana, que van ser sotmeses a tortures i moltes d'elles a la presó. Aquest món ha començat a sortir a la llum, però encara hi ha molt desconeixement i aquesta va estar una gran inquietud pels organitzadors de les jornades.
Mentre estàvem pensant a quin tema faríem aquest any per les jornades i se'ns va ocórrer de fer el tema de les dones, teníem una mica de por de, ostres, per la part de les xerrades, no, d'historiadores o gent que des del món acadèmic ho estigui estudiant, trobarem prou material o trobarem prou gent per omplir tot un dia de jornades? I teníem una mica aquesta por.
La jornada ha comptat amb diferents xerrades d'historiadores i intervencions de persones directes d'aquestes dones que van estar lluitant. També s'ha dut a terme una caminada des d'Oix al Mas la Sala per visitar tots els espais en els quals va viure Cristina Salva, una dona que va acollir durant un any i mig un maqui ferit. La visita també ha comptat amb una teatralització dels actors del documental 508 dies, que s'estrenarà el pròxim 4 de novembre, i un dinar popular.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva i ens posem els patins per parlar del Club Patinatge Artístic Olot, que ja és a Colòmbia. Les patinadores han passat la nit a Bogotà i està previst que a partir d'aquesta tarda ja es desplacin fins a Ibagué, la ciutat que acull el Mundial de Patinatge. El nostre company Albert Brosa explica com el club ha viscut aquest llarg trajecte.
Bon dia. La trentena de persones que forma la comitiva del CPA Olot al campionat ja ha passat la primera nit a Colòmbia. L'equip ha arribat a Bogotà aquest dilluns a la mitjanit, hora catalana, després de més de 9 hores de vol entre Barcelona i la capital colombiana. Les patinadores han passat les hores fent pinya, llegint, mirant pel·lícules i sèries i fins i tot estudiant. Recordem que moltes d'elles han hagut de posposar exàmens i d'altres estan en plena redacció del treball de recerca que hauran d'entregar només tornada a Colòmbia. La de Bogotà és la primera parada i faran una estada molt curta perquè està previst que a 3:45 de la tarda agafin el vol que les portarà fins a Ibagué, la capital econòmica del país i seu del Mundial de Patinatge d'aquest any. Un cop allà aniran a l'hotel de concentració i recolliran les acreditacions que utilitzaran aquests dies per moure's entre els espais del Mundial, entre els quals el Coliseo Mayor Ibagué, on faran el ball aquest dissabte. Les patinadores i patinadors, entrenats per Ricard Planiol i Esther Fàbrega, han arribat a Bogotà en molt bon estat d'ànim i molt concentrades de cara a assolir l'objectiu final, remuntar la temporada i aconseguir el 14è Mundial en el seu palmarès. Per fer-ho, s'acabaran de preparar al llarg d'aquesta setmana. De fet, fins dissabte, dia de la competició, el CPA Olot farà diversos entrenaments oficials i d'altres d'extraoficials en un espai que ha gestionat el club perquè puguin entrenar.
Doncs així estarem ben pendents al dia a dia del Club Patinatge Artístic Olot, gràcies a l'Albert, desplaçat a la ciutat d'Ibagué, a la ciutat colombiana, on aquest dissabte el Club Patinatge Artístic Olot buscarà repetir medalla en un Mundial. I ara ens posem als quecs per parlar del Centre Excursionista d'Olot, que adverteix de la fragilitat de l'estat de salut de les curses a la Garrotxa. Ho ha dit el seu president, Albert Rovirola, a la 15a volta pels volcans d'Olot, on ha reconegut que costa de trobar voluntaris per l'organització de les proves. Guillem Guardiola.
Més de 300 persones han participat aquest cap de setmana a la 15a volta pels volcans d'Olot, però aquesta regularitat en la participació de la prova no funcionaria sense desenes de voluntaris que s'encarreguen de la gestió i organització de proves com aquesta. El president del Centre Excursionista d'Olot, Albert Rovirola, ha reconegut que l'estat de salut de les curses a la comarca és més fràgil del que sembla.
És a dir, sembla que això ja funciona per si sol i no és així, és a dir, l'equilibri és més fràgil del que la gent es pensa. Perquè si finalment, ara en aquest cas, ha sortit l'Enric, que és el primer any que ho fa, etc., però esclar, és que costa trobar gent.
El Centre Excursionista d'Olot es troba a punt de tancar un any positiu en les curses, ja han recuperat la seva total normalitat després de la pandèmia. El centre ha reunit centenars de participants amb activitats com l'embardissada o les 24 hores a muntanya. Rovirola admet que la continuïtat de les proves només dependrà de la quantitat de gent que estigui disposada a organitzar-les.
El secret és mira, trobar gent que se'n vulgui encarregar. Perquè jo això ho dic bastant sovint, és a dir, clar, nosaltres tenim carreres ja molt i molt, bueno, carreres o marxes, per exemple, a l'Embardissada portem pràcticament quasi 50 anys, no? Però el secret és que anar trobant gent.
El Centre Excursionista d'Olot acollirà el 45è plec dels Països Catalans de l'11 al 15 d'octubre i una setmana després la 9a Trepitja Garrotxa.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 26 de setembre de 2023. Més informació, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins horaris i minut a minut a través del portal web garrotxadigital.cat i les seves xarxes socials, tant a Twitter, Instagram com a Facebook. Gràcies un dia més per la seva confiança i que acabin de passar un molt bon dimarts. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.